TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 16 d'abril, en què comença el termini perquè els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos puguin demanar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. Aquest dijous s'obre el període per acollir-s'hi de manera telemàtica i també per demanar cites presencials per la setmana que ve. Aquestes persones hauran de demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen, un fet que ha celebrat la presidenta del govern, Marga Proens.
Jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent. I jo no me trobaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un cert de luz.
I això mentre el secretari de la delegació de l'Executiu Central a les Illes, Rubén Castro, minimitza l'impacte de la regularització en els serveis públics.
No va haver ningún tipo de colapso de los servicios públicos, no va haver afluencia masiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ja estan entre nosotros.
De moment, però, ja hi ha hagut un degoteig de persones aquests darrers dies en alguns consolats a les Illes per demanar la paperassa necessària per fer els tràmits. Tot d'un ho ampliam. Abans, però, repassam altres titulars del dia. El govern aprova de manera definitiva el traçat de la línia de tren pel Llumajor.
Unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 des del centre de Palma fins a l'aeroport. La nova línia ferroviària tindrà un cost de més de 800 milions d'euros.
I el Consell de Menorca comença a sancionar l'empresa concessionària de la ITV de l'illa per incomplir el servei.
S'enfronta a mesures de fins a 3.000 euros diaris. El Departament de Mobilitat diu que una vegada esgotat el termini, les deficiències detectades continuen sense resoldre's. El Consell no descarta aplicar més mesures.
I una ciclista de 40 anys mor en un accident a la carretera de Sacalobre, Escorca.
Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. L'accident va passar a Llorabaixa i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències perquè es va produir en una zona de difícil accés.
I la plataforma Dret de Pas ha presentat 3.300 al·legacions a l'avantprojecte de llei de la Serra de Tramuntana.
L'entitat diu que limitarà molt l'accés de les bicicletes i beneficiarà els propietaris amb el tancament de la serra. Per contra, els responsables de les finques asseguren que per primera vegada es tindrà en compte els esforços que fan per mantenir les propietats.
I a Eivissa, l'autoritat portuària resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic Club Nàutic a finals d'any.
Descarten fixar a les bases que hi hagi arrelament social, com havien demanat per evitar problemes als tribunals. Aquestes bases es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
I avui som en directe a Felanitx, allà professors i alumnes de l'Institut de Secundària denuncien les males condicions de l'edifici.
Avui els estudiants fan vaga, n'han parlat fa només uns minuts amb la professora d'aquest centre, Júlia Mèrida.
La situació és bastant dramàtica. En el meu cas, jo personalment no he hagut de patir res de fer classes passadís o coses d'aquestes, però bastant de companys i companyes sí, i la veritat que és com una gota, no?, que cada dia te va calant.
I en els esports, el Mallorca prepara el partit contra el València sense l'Uvumbo. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'extrem va sair el gran accent a l'entrenament. El jugador pateix una lesió muscular i el seu concurs dimarts que ve contra el València és improbable i veurem si arriba per jugar contra l'Alavés. Martín de Michelis haurà de cercar un nou company per a Morici a la línia d'atac. Tot apunta que serà Jan Virgili. I també en futbol, a la Champions, el Madrid s'acomiada de la competició. El conjunt blanc va caure per 4-3 contra el Bayern en un partit marcat per l'expulsió de Camavinga al minut 86, quan el Madrid guanyava per 2-3. Ara les semifinals queden així. El PSG jugarà contra el Bayern i l'Atlètic de Madrid es veurà les cares amb l'Arsenal.
I tancam la portada amb el temps. Avui predominarà el cel destapat. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia. Cel completament destapat, el que esperem avui, només qualque boireta que pot afectar punts del sud de l'arxipèlag. I també amb aquests termòmetres que continuen el seu ascens, avui ja valors de 22 a 24 graus en general, però poden fregar els 25 en el cas de l'interior de Mallorca, amb vent que bufarà de manera feble del nord-oest en el cas de Menorca i molt variable la resta del territori. Tranquil·litat a la mà i ara mateix temperatures bastant diferents. Cap a Menorca tenim 14 graus a Ciutadella i a Mahó, 15 en Es Mercadal. A Mallorca, 8 graus a Artà, 5 a Binissalem, 11 a Palma, i a les Pitiuses tenim 7 graus a Sant Antoni, 8 a Eivissa o 10 a Sant Francesc.
I són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bain, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Des d'avui, els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos poden sol·licitar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. S'obre el període per acollir-s'hi per internat i també el termini per demanar cites presencials per la setmana que ve. Aquests dies, els interessats reuneixen la paperassa necessària i això fa que en alguns consolats, com el del Marroc, a Palma, hi hagi un degoteig de persones per obtenir el certificat que demostri que no tenen antecedents penals al seu país d'origen.
Jo aquí 5 anys. Estoy aquí 5 años sin papeles. Y ahora, gracias a Dios y gracias a Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias a España.
Vinimos al consulado para hacernos papeles.
Estoy muy contenta, sí, para esto, para arreglar los papeles, después para buscar el trabajo y ya está.
Sobre aquest certificat d'antecedents que es reclama, la presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat la rectificació de l'executiu central, que en un primer moment havia dit que bastaria amb una declaració responsable.
I jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent, i jo no m'atrevaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un cert de luz.
També insisteix, però, que la regularització empitjorarà els serveis públics.
Diu que no té en compte la pressió demogràfica, la situació de l'habitatge, ni tampoc la càrrega assistencial dels serveis sanitaris.
El govern d'Espanya mos exigeix a les comunitats autònomes que, amb manco recursos, que estan infrafinançades, atenguem en els nostres serveis públics a més gent. El resultat, és clar, ja el vos puc avançar, el resultat és pitjors serveis públics per ciutadans de les Illes Balears.
La portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, assegura que s'han incrementat les coes a les oficines d'atenció al ciutadà pels estrangers que necessiten documentació relacionada.
Jo el puc emplaçar a veure la cua de gent que hi ha i que no hi era, des de que s'ha fet aquest anunci. La cua de gent a SOAC social degut a això.
Per això diu que s'haurà de posar més personal.
Això mentre la delegació del govern central a les Balears minimitza l'impacte de la regularització en els serveis públics, el secretari general, Rubén Castro, recorda que aquestes persones ja vivien aquí.
No va haver ningún tipus de col·lapso de los servicios públicos, no va haver afluència massiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ya están entre nosotros y que además van a aportar con sus obligaciones tributarias, de cotización, a una situación de mejora socioeconómica de estas islas.
La delegació del govern també pronostica que el 90% dels expedients seran telemàtics i que l'atenció presencial serà residual. El govern espanyol ja s'ha posat en contacte amb comissions obreres per intentar desconvocar la vaga a les oficines d'estrangeria prevista a partir de dia 21 d'abril.
El sindicat denuncia que l'empresa pública Traxa serà l'encarregada de tramitar els papers perquè ells tenen tan poc personal que no poden. A les Balears actualment fan feina estrangeria 38 funcionaris, però hi ha 37 vacants sense cobrir. El departament està gairebé desmantellat, segons el portaveu de Comissions Obreres, César Pérez, i per això diu se'ls ha exclòs de la regularització.
Ponnos a nuevas personas a nosotros, y si en lugar de tener que tener 190, tenemos 200, 250 y reforzamos las oficinas, es gente que va a quedar ahí para todo el proceso, no solo para 4 meses.
També els funcionaris de Correus desconeixen si podran amb tota la paperassa. En aquestes oficines i en les de la Seguretat Social, els migrants podran presentar sol·licituds. La portaveu del CESIF, Maria Antònia Tarongi, reclama 25 treballadors extra.
Correus, mos han dit que això ho estaven estudiant i que els tenien clar que no podien destapar un forat per tapar l'altre. O sigui que tenen previst contratar.
A totes les illes hi ha 6 punts que donaran aquest servei amb una finestreta dedicada exclusivament.
I el govern ha aprovat de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llumajor que unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 minuts des del centre de Palma fins a l'aeroport. La línia tendrà una llargada de 30 quilòmetres i 12 barriades quedaran connectades a través d'aquesta nova línia ferroviària. Carme Moreno.
El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat més detalls de la futura línia, que comptarà amb 13 estacions que connectaran diferents barriades de Palma, com Sant Ferriol, el Coll d'en Rabassa, l'Olivera, amb l'estació del Conservatori, Son Oliva, Pere Garau, la Soledat, entre d'altres. També passarà per l'Hospital Son Llàtzer i els polígons de Son Noguera i Son Oms. El govern preveu que cada any 8 milions i mig de passatgers viatgin amb aquesta línia nova que unirà Palma en Llucmajor. Per fer-la realitat serà necessari comprar 20 nous trens. El conseller Mateo ha destacat l'aposta del govern de Marc Proens pel transport públic.
L'aposta por el tren y no el tranvía. L'aposta por el tren y uno de los valores claros es por esa rapidez, por esa agilidad, por poder tener una mayor frecuencia en todo momento y conectar puntos neurálgicos, como ya señaló la directora general. Es que, insistimos, hablamos de uno de los hospitales de referencia, hablamos de dos polígonos industriales, hablamos de un conservatorio.
Després de 18 mesos intensos de feina, s'ha aconseguit aprovar de manera definitiva el traçat. Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, són un terminis molt curts. Durant el procés s'han presentat un centenar d'al·legacions, la majoria de particulars. El traçat de la nova línia, a més, no afectarà a cap habitatge i ara s'espera que el mes de maig de l'any que ve Mobilitat tingui enllestit el projecte bàsic definitiu. Les previsions que maneja el govern és que les obres comencin el 2028 i finalitzin l'any 2032. Una tuneladora permetrà obrir els 10 quilòmetres de túnel soterrat. Del Valle també ha destacat que un dels objectius de la nova línia serà la descongestió de les carreteres.
Estos proyectos ferroviarios son los que nos ayudarán a reducir la congestión de las carreteras. Somos una isla, somos un territorio limitado, hemos de garantizar la movilidad en transporte público y sin ocupar más territorio, ¿no? Y este tipo de infraestructuras es lo que nos permitirá conseguir este objetivo.
La construcció de la nova estació a la zona del Conservatori garantirà una futura connexió i expansió de la xarxa ferroviària cap a la zona de Ponent de Mallorca.
I per cercar, l'estació intermodal de Palma estarà tancada parcialment diumenge per un simulacre i actuacions de millora. El servei d'autobusos que connecten amb els pobles de la part forana, per tant, es veuran afectats tot el dia i es trasllada a les parades del TIP de diversos punts de la ciutat.
Per cert, per conèixer quines línies de busos interurbans se'n veuen afectades aquest diumenge, convé que els usuaris consultin la pàgina web de transport de les Illes Balears, és a dir, tib.org.
I a Menorca, l'empresa concessionària de la ITV s'enfronta a multes de fins a 3.000 euros diaris. El Consell ha decidit començar-la a sancionar davant dels incompliments greus i reiterats del servei.
El Departament de Mobilitat explica que ha esgotat tots els requeriments sense obtenir resposta i que les deficiències detectades continuen sense resoldre's. Juan Manuel Delgado és el conseller de Mobilitat.
No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigidos. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones.
Aquest dimecres era el darrer dia que tenia l'empresa per revertir la situació i normalitzar el servei. A més, el Consell assegura que si la situació no millora, no descarten aplicar noves mesures.
I una ciclista de 40 anys ha mort aquest dimecres capvespre a la carretera de Sacalobre. Escorquen sortir de la via. La Guàrdia Civil manté oberta una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre.
Un accident que ha ocorregut a 12 quilòmetres de la carretera. Això és en un revolt que just passat el nudo de la Corbata en direcció cap al port. L'accident ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències on hi han participat els bombers de Mallorca, que han fet un rescat d'urgència a una zona de difícil accés, precisament. Malgrat els esforços dels equips mèdics, però, la víctima ha mort poc després.
I avui Avui matí l'Audiència Provincial de Balears jutja la nora de la Paca i 5 acusats més per introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal acusada s'enfronta a 16 anys i mig de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
Per a 4 dels 5 acusats, l'Audiència demana 9 anys i mig de presó i multes d'1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal. Per al 5è, en ser reincident, demana 10 anys i mig de presó i la mateixa multa. La Fiscalia considera que la nora de la Paca i dona de l'ICO, autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal i d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària.
I l'home que va violar i va deixar embarassada la filla de la seva parella està condemnat a 13 anys de presó. La nina només tenia 10 anys en el moment dels fets, que remunten al 2024.
El processat també haurà d'indemnitzar la víctima amb 20.000 euros a conseqüència de les violacions. Va quedar embarassada i per la seva curta edat i el dolor que patia va haver de ser ingressada a l'Hospital Universitari de Son Espases. Allà li diagnosticaren un embaràs amb complicacions gestacionals.
I també està condemnat un home a 2 anys i a 3 mesos de presó per atacar la seva exparella amb un matxet de grans dimensions i ferir-la al coll. Inicialment es demanaven 5 anys per temptativa d'homicidi. I per la mare de l'autoritat portuària d'Eivissa, que resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic club nàutic d'Eivissa a finals d'any, descarten fixar a les bases que hi hagi arrelament social, com havien sol·licitat per evitar problemes als tribunals. Aquestes bases es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
L'empresa que guanya el concurs per gestionar les instal·lacions de les petites i mitjanes eslores del port eivissenc, l'antic club nàutic, hauran d'oferir un projecte esportiu, crear una escola de vela i garantir que el 85% dels amarraments siguin de caràcter social. Javier Sanz és el president de l'autoritat portuària.
Es un pliego muy orientado, lo que he dicho anteriormente, a la parte social, a la parte deportiva, a las escuelas, a la formación, y eso es lo que puedo hacer más, yo no puedo hacer más. La palabra arraigo no quiero ni oírla, porque tendríamos una cantidad de problemas importantísimos.
De forma addicional, es valorarà implantar una marina seca i millorar-ne les instal·lacions. No s'hauran de construir, això sí, noves infraestructures. Tampoc no es podria fer de moment perquè el pla especial del port d'Eivissa no està aprovat i no es descarta que hi pugui estar pel 2027.
El procés acumula grandes retrasos administratius que retrasen la entrada en vigor del plan especial. Esto parece es un enunciado, pero es verdad que afecta. Esto nos afecta, nos condiciona a no poder licitar inversiones estratégicas para el puerto y la ciudad de Eivissa.
L'ens portuari, entre les obres de millora previstes a Botafoc, espera construir un tercer carril en aquesta zona per accedir-hi i sortir i evitar les llargues cues que generen en temporada alta per la confluència de l'arribada de creueristes i vaixells de línia regular.
I avui la presidenta del govern, Marga Proens, es reuneix amb els representants de les tres principals navilieres que operen a les illes, són Transmet, GNV i Baleària. La reunió es produeix just en un moment d'incertesa econòmica i d'increment del preu del combustible per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Precisament, aquest impacte en les navilieres afecta de retruc al sector turístic de les illes. Malgrat això, els empresaris creuen que la temporada turística pot ser millor que la de l'any passat, segons les conclusions de l'informe de perspectives del 2026.
De fet, calculen que prop d'un 75% dels empresaris han redefinit l'estratègia arran precisament de la guerra. I així ho ha assegurat Fernando Martínez Comas, que és soci de la consultora KPMG, durant la presentació de l'informe a la seu de la patronal CAEP.
Este invierno, desde que empezó el conflicto, han subido muchísimo ocupaciones y precios, y en Baleares ya lo estamos notando. Estamos notando que la ocupación está siendo muy alta ya, ahora mismo.
Tot i la incertesa a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, Carmen Planas, presidenta de la CAE, precisament, pensa que ser un destí refugi pot fer augmentar l'ocupació hotelera.
I quan són les 8:18, tornem fins a l'IES de Felanitx. Avui els estudiants d'aquest institut fan vaga, una protesta per visibilitzar les condicions, diuen, precàries de les aules en qualque sostre que cau, cruis i goteres en punts de l'equipament escolar. Critiquen les classes, aules prefabricades fins i tot a passadissos i al pati. Una aturada avui que arriba 15 dies després de la cassolada dels professors. En aquest institut hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia de nou. Quin és el seguiment de la protesta?
Bon dia de nou, i en aquesta hora vos puc informar que no tenim dades, no disposam en aquest moment de dades oficials del seguiment d'aquesta vaga. Ara bé, sí que vos puc dir que els ànims estan ja ben calents, aquí hi ha malestar, també fins i tot indignació. De fet, ja es nota que hi ha manco alumnes avui, la imatge, per tant, ara mateix, d'aules més buides que l'habitual. No sabem quants estudiants finalment no han anat a classe avui, però ja vos puc avançar que seran la majoria, sobretot en el cas dels de batxillerat. complicat. Com ens han explicat ja fora de micro, la situació física ara mateix és una entrada on no s'hi pot accedir, una entrada principal, perquè hi ha un gran bastiment just a la façana principal i també material d'obres escampat arreu d'aquesta entrada principal que impedeix, com dèiem, aquest pas. Així ens ho han explicat alguns estudiants. Els escoltam.
En plou, que hi ha molt de fang enmig de totes les aules, i justament a la nostra varen tenir problemes de que hi havia dues goteres i hi havia molt de vostres banyats en terra. Jo crec que és molt necessari fer aquesta vaga perquè aquestes obres estan afectant a tots els alumnes i professors d'aquest institut.
La realitat és que no he pogut accedir a les aules de l'interior, però pel visionat de diferents vídeos, també de fotografies que he pogut veure aquests dies, hi ha alguns sostres que s'han després també en cruis, com deies, goteres que quan plou n'agreugen encara més aquesta situació. Fins i tot han de posar ribells, vaja, brulloles, per evitar aquestes inundacions. Escolta'm una de les mestres, que és Júlia Mèrida.
Mos condicionen l'espai on fem feina, que és bàsic, on hem de ficar els nins i nines per fer les classes. Per exemple, un dia vàrem arribar aquí i hi havia totes unes aules inundades. Vàrem haver de, bé, si aquí tira, vàrem de posar unes piscines inflables, que això ja m'apareix de pel·lícula, no? I també fer classe en els passadissos, haver de companys amb els alumnes pel pati i pels passadissos cercant un espai, fins i tot en el bar, perquè ja no sabien on havien d'anar.
Diuen els mestres, per tant, una situació que els impedeix el dia a dia, vaja, la docència, la pedagogia d'aquestes aules, el seu dia a dia. De fet, els professors han elaborat tot un llistat amb els desperfectes, també incidències, rajoles rompudes, per exemple, figuren també radiadors espanyats, portes de banys de les professores que no tanquen, persianes exteriors de les aules que no s'obren, en definitiva també goteres, com dèiem, i unitats humitats diverses. Per cert, que avui mateix el conseller d'Educació Antoni Vera visita aquest institut de Felanitx, però en aquest cas en el marc de la Diada de l'Educació Física. Per tant, aquesta ara mateix és la situació que us descric des de l'Institut de Felanitx.
Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des de l'Institut de Felanitx. I continuem encara parlant d'educació. Els docents dels centres concertats de les Balears han signat amb el govern una nova modificació de l'acord per recuperar les retribucions de les nòmines que devia l'administració. La mesa, els sindicats i la conselleria han pactat aquesta devolució del deute relacionat amb l'increment de l'IPC no aplicat als anys 2020 i 2021.
Per tant, a la nòmina d'abril es retornarà el 65% i la resta corresponent a l'any 2021 es farà efectiva com a màxim el mes de març del 2027. Ramon Mondéjar, el portaveu del sindicat Estell, ha confirmat que el deute del 2020 s'abonarà entre el maig i el juliol d'aquest any.
En visió global, és una visió positiva. El que passa és que ens ha vingut molt de nou, perquè tot s'ha de fer viat i de pressa. És a dir, ens ho han presentat, ho han llegit, i la majoria d'entitats ho han signat perquè se pugui anar a Consell de Govern i perquè se pugui aplicar ja la nòmina aquesta.
Juan Carlos Lorenzo, el secretari general d'Ensenyament del sindicat USO, també ha valorat positivament la modificació, però creu que podria afectar a futures negociacions.
Ja no s'ha estranyat que se modifiqui un acuerdo que és verdad que és para recortar los plazos, pero claro, nos genera inquietud porque...
Aquest nou acord passarà pel Consell de Govern aquest pròxim divendres.
I entra en vigor la jornada laboral de 35 hores setmanals per als funcionaris de l'Estat després de la publicació ahir de la resolució al butlletí oficial de l'Estat. Una mesura que s'estima que beneficiarà 220.000 treballadors a tot l'Estat s'haurà d'aplicar en un termini màxim d'un mes.
Aquesta nova normativa fixa una jornada anual de 1.533 hores i un màxim de 7 diàries, amb reducció també de la jornada intensiva d'estiu fins a les 6 hores i mitja per dia. La mesura afecta personal de l'Administració General de l'Estat, com dèiem, però també organismes autònoms, seguretat social, entitats dependents, inclosos treballadors de presons, centres sanitaris i educatius. En canvi, no s'aplica ni a militars ni a forces i cossos de seguretat de l'Estat. Els sindicats reclamen ara estendre aquesta reducció de jornada a les altres administracions, com per exemple ajuntaments o comunitats autònomes. Catalina Ginard, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, assegura que estaran pendents ara del compliment de les condicions.
La gent obrera estarà molt, molt vigilant que bueno, pues, la implantació pues, se faci en les condicions arribades i, bueno, i sobretot nosaltres valoram moltíssim la conciliació de la vida personal, familiar i professional, també la millora de la salut física i mental del personal.
I s'ha posat la primera pedra de la rehabilitació integral de l'edifici històric de Cecili Matela Palma, que es convertirà en la futura seu de l'Agència de Salut Pública. S'ha fet l'acte simbòlic amb la presidenta del govern i el batle de ciutat a l'edifici catalogat, del qual ara mateix només queden les parets. L'espai acollirà departaments de la Conselleria de Salut i donarà cabuda a prop d'un centenar de treballadors.
Tornarà a tenir una funció molt present a la memòria de molts de ciutadans. Serà un punt de vacunació i un centre de refrigeració de vacunes, recuperant així la seva vinculació històrica amb la salut.
La rehabilitació inclou també la restauració d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil i la preservació de restes de la murada renaixentista descobertes durant les obres.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem ara la informació dels esports parlant del Mallorca, que prepara el partit contra el València. Ho fa sense l'Ubumbo. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, l'extrem va ser ahir el gran ascens a l'entrenament. El jugador pateix una lesió muscular i el seu concurs dimarts que ve contra el València és improbable i veurem si arriba per jugar contra l'Alavés. El tècnic Martín de Michelis haurà de cercar un nou company per a Morici a la línia d'atac, tot apunta que serà Jan Virgili. Però aquesta setmana el gran protagonista de l'actualitat mallorquinista és Vedat Morici. El pirata va ser a nit el convidat de luxe de la festa mallorquinista ara més que mai.
Una trayectoria de mucho trabajo, muchísimo trabajo, de mucho sufrimiento, es una trayectoria de nunca rendir, entonces en mi libro no hay de rendir y sigo siendo y sigo siempre cada mes, cada partida. Quiero enseñar eso a la gente para que lo sepan que yo y mi equipo no va a rendir nunca.
I Vedat Morici també va parlar de la lluita per evitar les posicions de descens.
La verdad que semana pasada últimos cinco que están ahí han ganado todos, menos Álaves, pero si seguimos nosotros ganando y jugando bien, creo que no lo vamos a mirar nadie, porque ahora mismo estamos fuera de descenso y si seguimos ganando, pues al final vamos a conseguir antes, más antes lo que hemos esperado y vamos por ellos.
I el Mallorca va donar una sorpresa a Vedat Morici. El camerunès Samuel Eto'o va felicitar el pirata després de convertir-se en el màxim golejador de la història del club a primera.
Hola, Vedat. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Sé que ha necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero te pido que sigas así y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esa meta.
I a la Champions, el Madrid s'acomiada de la competició al quarts de final. El conjunt blanc va caure per 4-3 contra el Bayern. És el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa.
Responsable en las derrotas soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado. A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y, como siempre, defender este escudo al máximo, como han hecho estos jugadores hoy.
Derrota del Madrid en un partit marcat per la polèmica expulsió de Camavinga al minut 86, quan el Madrid guanyava per 2-3.
Que nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto y que, bueno, pues que estamos muy, muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma en la que tú no puedes controlar.
Ara, a les semifinals, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a l'Arsenal i l'altra eliminatòria la disputaran el Paris Saint-Germain i el Bayern. I a la tercera divisió, ahir es va jugar la segona part del duel posposat al descans de la jornada 26 entre el Mercadal i el Constància, un duel que es va reprendre amb 1-4 al marcador i no hi va haver gols. Per tant, el partit va acabar 1-4 i després d'aquest resultat, el Constància és quart en 52 punts i el Mercadal queda 8è en 43. I en bàsquet a la Lliga Challenge només resten dos partits per acabar la temporada i l'Azul Marino disputarà dissabte contra el Real Canoe el darrer duel a Son Moix del curs. És la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents.
Sabem que està doncs, en nostres mans, però ara no afrontàvem el partit dissabte diferent en què hem afrontat cada partit de la temporada. No? Està més a prop i crec que això s'ha de gestionar i tenim moltes ganes, no?, d'aconseguir aquest objectiu, però sabem que no està fet i aquesta setmana ens estem preparant de la millor manera per sortir dissabte a competir per aconseguir la victòria.
Si l'Azul Marino guanya dissabte i el Celta perd, el conjunt mallorquí aconseguiria l'ascens a la màxima categoria. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassant quines seran les claus d'aquest dijous, avui comença el termini perquè els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos puguin demanar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol.
S'obre el període per acollir-s'hi de manera telemàtica i també per demanar cites presencials per la setmana que ve. Aquestes persones hauran de demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen.
I el govern aprova de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llumajor.
Unirà els dos municipis en 30 minuts i es podrà arribar en 12 des del centre de Palma fins a l'aeroport. La nova línia ferroviària tindrà un cost de més de 800 milions d'euros.
I una ciclista de 40 anys mort en un accident a la carretera de Sacalobre, Escorca.
Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. L'accident va passar a Llorabaixa i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències perquè es va produir en una zona de difícil accés.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. S'activa tota la maquinària per començar a multar l'empresa Sertio per les deficiències reiterades i sostingudes en el temps al servei de l'ITV. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una vegada finalitzat l'ultimàtum del Consell Insular, s'ha constatat que el servei no s'ha normalitzat i, per tant, el Departament de Mobilitat inicia el procés per aplicar sancions que poden arribar, atenció, fins als 3.000 euros al dia. A més, assegura el Consell que si la situació no millora, no es descarta aplicar noves mesures.
I a Mallorca, diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han aprofitat els dos mesos d'exposició pública de la llei de la Serra de Tramuntana per presentar propostes. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara el Consell de Mallorca les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens.
I a Eivissa, l'autoritat portuària resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic club nàutic a finals d'any. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Descarten fixar les bases que hi hagi arrelament social com havien demanat per evitar problemes. Als tribunals, aquestes bases, segons està prevista, es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
I connectam ara quan són les 8:32 minuts amb la Direcció General de Trànsit perquè ha hagut un accident a l'autopista d'Andratx que està causant alguns problemes en la circulació. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estona a l'autopista d'Andratx en sentit Palma, a l'altura de Portals, ha hagut una petita topada entre dos vehicles. S'han quedat ocupant el carril i l'esquerra i això ha ocasionat retencions. Ara mateix els vehicles han estat retirats del carril d'esquerra, s'han passat a l'esquerra del dret i la circulació comença a ser un poc més fluida, però pràcticament des de Magaluf fins a Portals trobaran circulació bastant lenta. També s'ha fet mirar on està fent que en sentit Andratx també trobin tot atenció des de Bendinat fins a la costa d'en Blanes. Així és que precaució se circulen per aquest punt. També aprofitar per demanar precaució, ja que troben les retencions habituals a la via de cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera, la carretera de Solla i també a la cintura de la Taulera. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. Atenció, per tant, als conductors que circulin, que hagin de circular avui matí per l'autopista d'Andratx en aquesta hora. I avui a l'entrevista parlem d'inserció laboral. D'aquí una hora, a les 9:30, s'inaugura el Congrés Nacional de Treball, Sostenibilitat i Turisme, que organitza Incerta, entitat de la Fundació ONCE. Enguany se celebra a Palma i, entre d'altres, es parlarà de la necessitat de reforçar el treball inclusiu com a eix estratègic del sector turístic. També s'abordarà el futur del turisme des d'una perspectiva econòmica, social i mediambiental. Anem en directe fins a l'Hotel Malià. Cristina Bausà, bon dia. Ja està tot a punt pel Congrés.
Bon dia, sí, ja està tot a punt. De fet, ja som a la tercera planta d'aquest hotel, just a l'exterior de la sala de congressos, que és allà on es durà a terme aquest esdeveniment avui i demà. I ja ens acompanya la directora d'Incerta Empleo, Fundació ONCE a les Balears. Ella és Carolina Vera de Becker. Senyora Vera, bon dia. Un dels eixos d'aquest congrés és el de reforçar un treball inclusiu en el sector. Com ho podem fer?
Bon dia. Podem fer-lo si aconseguim treballar tots plegats. Se tracta d'una feina que entre empreses, organitzacions, entitats, administració i les persones han de voler fer una feina conjunta per aconseguir de quina manera podem adaptar tots aquests llocs de feina perquè la gent amb discapacitat pugui estar integrada en el sector.
I quins són els llocs més adequats per fer-ho, perquè les persones amb discapacitat es puguin integrar de manera fàcil en aquest sector?
Els puestos, els llocs de feina són tots. En realitat, les persones amb discapacitat són molt diverses, igual que les persones sense discapacitat. Llavors, la opció d'inserció va des de puestos més qualificats fins a puestos més bàsics. La qüestió és tenir ganes, tenir capacitat, estar formats, estar preparats i que les empreses realment estiguin disposades a acollir aquest tipus de col·lectius.
I en aquests moments, quina radiografia en poden fer de la inclusió en el sector turístic? No sé si en podríem posar xifres o marcar alguns objectius per part d'Incerta.
Bueno, sí, Incerta, nosaltres fem feina en la cofinanciació de la Unió Europea i cada any ens marquem uns objectius. Per exemple, la nostra comunitat autònoma ens marquem com a mínim aconseguir uns 800 destinataris, és a atendre a unes 800 persones amb discapacitat cada any, fer com a mínim 400 insercions laborals, 420 enguany, i com a mínim formar unes 600 persones amb discapacitat.
I això a tots els sectors, a tots àmbit laboral, no? No només en el sector turístic.
Exacte, tot àmbit laboral. Totes les illes, tot Espanya, en realitat, Incerta Fundació ONCE abarcam tota la nostra comunitat autònoma i tota Espanya, i tots els sectors, totes les persones són benvingudes, i la nostra feina sobretot és aquesta, és intentar adaptar les competències que té una persona en les funcions que sigui un lloc de feina.
Però en aquest congrés, que com deien dura avui, bé, comença avui i acaba demà, no només parlareu de la inclusió dels treballadors, sinó que també de l'accessibilitat per part de totes les persones als establiments turístics i a les activitats turístiques en general. De fet, un dels tallers que s'impartiran sobre com crear un paquet inclusiu i accessible, en quin punt es troba? Queda molta feina per fer en aquest sentit.
Sempre queda molta feina que fer. Ojalà poguessin ser un mirall o bon mirar-se als restes de països de la Unió Europea en el tema d'accessibilitat. Sempre ho deim, l'accessibilitat l'han de veure com algo universal, no només per als nostres treballadors, també per als nostres clients. Si el meu negoci és accessible, tindré més clients que podran accedir a ell, no? Llavors, la nostra feina també és aquesta, assessorar, sensibilitzar i tal, en conceptes com accessibilitat universal.
Però aquest congrés va més enllà de treball inclusiu i d'accessibilitat. També parlareu, entre altres coses, d'intel·ligència artificial i digitalització. Ja per acabar, no sé si ens podríeu explicar una mica què s'abordarà més en aquest congrés i què s'hi podrà trobar.
Òbviament, tema de tecnologia i innovació és imprescindible. No poden deixar-lo de costat, perquè la tecnologia ens ajuda a fer més accessibles tant el lloc de feina com l'entorn en general, no? Però també abordarem temes de formació, com capacitar la gent perquè estigui més preparada per fer feina. També abordarem casos especials i models a seguir a les Illes Balears. Tindrem taules que xerren de turisme regeneratiu, perquè no poden xerrar només d'una sostenibilitat mediambiental, sinó que han de xerrar d'algo més global. I tenim taules de gent en càrrecs de cadenes hoteleres nacionals que també donaran exemple del seu model d'inclusió laboral.
Moltes gràcies, Carolina Vera de Decker, directora d'Inserta Empleo, Fundació 11 aquí a les Illes Balears. Com bé vos hem dit, avui a les 9:30 comença aquest Congrés de Treball, Sostenibilitat i Turisme aquí a l'Hotel Malià del Palau de Congressos de Palma.
Gràcies, Cristina. I són ara les 8:39. Continuem amb més qüestions. Vos parlam de la darrera hora, el conflicte a l'Orient Mitjà. Quan falten pocs dies perquè acabi l'alto el foc a l'Iran, continuen els esforços diplomàtics per establir contactes entre les parts implicades i aconseguir un acord.
Tabadul payam-ha edame dare.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Esmail Baghaei, ha confirmat que els missatges entre ells i els Estats Units a través d'un intermediari no han cessat des de diumenge, i sobre les futures negociacions, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que veu molt probable que es tornin a produir a Islamabad.
We feel good about the prospects of a deal. The president mentioned that in his interview yesterday.
Ha afirmat que tenen bones sensacions en vista a un futur acord. Això sí, diu que per ara no pensen allargar la treva. De moment es descarten els contactes directes previstos per avui i demà.
Pel que fa a les negociacions entre Israel i el Líban, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que el líder de tots dos països parlaran aquest dijous. En un missatge a la seva xarxa, Truth Social, ha escrit que intenten donar espai perquè fa uns 34 anys que no s'ha mantingut contacte. Malgrat això, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat l'exèrcit que reforci la presència al Líban. Diu que continuen atacant Hezbollah. En paral·lel, recordem, els Estats Units han bloquejat l'estret d'Hormuz i asseguren haver impedit ja el pas a 10 vaixells.
I enmig d'aquest context, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha tornat a demanar que s'arribi a un acord a l'Orient Mitjà.
Donde defendemos porque no hay otra solución, la desescalada, el diálogo, la vuelta a la mesa de negociación. Por eso apoyamos la mediación de Pakistán. También tiene que cesar la violencia indiscriminada en Líbano. Los ataques en violación del derecho internacional, muy especialmente a los soldados de Finul.
L'ONU, per part seva, ha anunciat una ajuda de 12 milions de dòlars per oferir assistència humanitària a l'Iran.
El secretari general adjunt de Nacions Unides per Assumptes Humanitaris ha explicat que és un fons d'emergència per prestar assistència vital a gran escala. Així mateix, una vintena d'experts en drets humans de Nacions Unides han advertit que les operacions militars d'Israel al sud del Líban podrien constituir crims de guerra i també de lesa humanitat, fins i tot presentar patrons de neteja ètnica. Denuncien que les ordres d'evacuació massives i la destrucció d'habitatges recorden pràctiques que ja s'han vist a Gaza.
I la Comissió Europea presentarà la setmana que ve una proposta als 27 països de la Unió per estalviar energia davant els estralls de la guerra de l'Orient Mitjà. Una de les mesures més destacades és la d'establir un dia de teletreball a les empreses dels estats membres.
Així ho ha confirmat la vicepresidenta de la Comissió Europea per a una transició neta, justa i competitiva. Teresa Rivera també s'ha desmarcat de la possibilitat que es proposi un impost sobre els beneficis extraordinaris a les empreses energètiques.
I en el judici pel cas Mascaretes, l'expresidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera, ha negat haver pres la decisió de comprar mascaretes a través de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al presumpte conseguidor del cas Víctor de Aldama.
Ha dit que no va rebre cap instrucció per part del Ministeri de Transports, sobretot relacionada amb aquesta compra, i que no coneixia de res el presumpte comissionista Víctor de Aldama.
Me extrañaba que una persona que no pertenecía al ministerio pues estuviese varias veces allí, efectivamente. Lo pregunté por curiosidad y porque me chocaba después de mi experiencia larga en el ministerio. Y el señor Ábalos pues extrañó y me dijo pues que esto era una cosa que sería un amigo del señor Coldo García.
I parlam ara del cas Kitchen. L'exdirector de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, ha negat qualsevol relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo o que tingués coneixement de l'operació per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. El també exsenador popular ha afirmat davant el jutge que només coneixia la investigació de l'UDEF sobre la Gürtel.
¿Usted tuvo conocimiento de alguna operación de la DAO referida a la obtención de información sobre Luis Bárcenas?
Yo tenía conocimiento de que existía una investigación por parte de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, relacionada con la denominada investigación Gürtel, I, per tant, aquesta era la operació que jo tenia coneixement.
I acusacions creuades per l'apagada general que va afectar la península dia 28 d'abril de l'any passat, una vegada conclòs la comissió que ho investigava al Senat.
El PSOE considera que no hi va haver responsabilitat política i ho justifica dient que no existeix una causa única per l'apagada. El PP, en canvi, sí que hi veu responsabilitat política. La portaveu dels populars al Senat és Alicia García.
Y el apagón no fue una fatalidad. No fue un accidente imprevisible, no fue un episodio sin avisos. El apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y resultado de que no actuaron con la diligencia que el momento exigía.
I avui entra en vigor la llei de menjadors escolars saludables i sostenibles que obliga els centres a limitar els frits i els sucres en els seus menús, també a servir més fruita, verdura fresca cada dia i peix entre un i tres pics a la setmana.
Però va més enllà, la norma també prohibeix la brioxeria industrial i també obliga els centres escolars a implantar fonts d'aigua, per exemple, en espais comuns i també els patis per afavorir-ne d'alguna manera l'accés a tots els estudiants dels centres.
Segons per arribar a les 8:45, tot d'una podeu escoltar les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han presentat al·legacions a la llei de la Serra Tramuntana per trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara, el Consell Insular les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida de Sóller, també a l'autopista d'Inca en sentit Palma entre Consell i Santa Maria i a l'enllaç en la via de cintura, a CM30 el segon cinturó en sentit Palma a l'arribada a la rotonda del Coll d'en Rabassa i a l'autopista d'Andratx a l'altura de Portals en els dos sentits trobant retencions. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. En Facundo Tenegli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IV3. Tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han aprofitat els dos mesos d'exposició pública de la llei de la Serra Tramuntana per presentar propostes. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. Ara el Consell les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim consens. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La plataforma Dret de Pas ha presentat més de 3.300 al·legacions i diu que el projecte de llei limitarà molt l'accés de les bicicletes sense que s'hagi fet un estudi previ previ dels seus efectes. A més, assenyala que la regulació beneficiarà els propietaris. El portaveu Josep Maria Estopà explica que les persones que vulguin transitar pels camins de la serra hauran ara de demanar permisos impossibles i ha posat l'exemple del camí de Puigpunyent a Palma, que passa per 7 finques privades.
Són impossibles tant per nosaltres com a excursionistes, usuaris, ciclistes, com pels propis propietaris, que hauran d'anar responent totes les comandes que els faci la gent, a la qual és algo que no és... Avui en dia hi ha un clima de convivència, val? Si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar, s'ha de millorar, però prohibir o demanar permisos cada vegada que hagi d'anar a un lloc o altre és inviable. Val?
El portaveu de Dret de Pas també ha assegurat que la llei genera inseguretat jurídica i topa en l'actual normativa del govern, que també regula l'ús de camins.
Si un propietari no vol cedir, no vol obrir el pas a haver un camí que va a un punt d'interès social, cultural, esportiu, el govern balear té la facultat de poder expropiar aquell tram de camí com si fos una autopista o alguna altra cosa, no?
Els partits polítics amb representació al Consell han dit la seva sobre aquesta qüestió. El PSIP ha presentat 35 al·legacions i reclama consens entre entitats, partits i institucions per aconseguir una normativa lliure de les imposicions de l'ultradreta. Catalina Cladera és la portaveu.
Estem veient que moltíssimes entitats estan presentant al·legacions, la qual vol dir que no estava tan consensuada. També hem vist com moltes entitats aquests darrers dies, o aquest darrer mes, se concentraven, recollien signatures, per tant, hi havia un descontent important en relació a aquesta llei, que no hauria de ser això. Si l'any 2011 se va fer, se va declarar Patrimoni de la Humanitat i vam aconseguir que tothom estimés més la serra, amb aquesta llei hauríem de fer un pas cap endavant.
Més per Mallorca denuncia que és una oportunitat perduda. Els ecosobiranistes han presentat més d'una trentena d'al·legacions per corregir un text que consideren insuficient, sense model i permissiu amb la pressió sobre el territori. Catalina Esparelló és la portaveu.
Aquest avantprojecte no dona resposta, entenem, des de Més per Mallorca, a la problemàtica de tots aquests municipis de la serra. A més, la serra ha de ser accessible, defensant camí públic, el dret de la ciutadania, a gaudir davant aquest intent de privatització i de restricció.
Coalició per Mallorca reclama una llei que no expulsi els mallorquins i ha presentat esmenes per garantir equilibri entre protecció, activitat econòmica i qualitat de vida, a més d'alertar de la complicació administrativa que suposarà. És el portaveu Toni Sales.
Per tant, aquesta llei proposa molts organismes, moltes comissions, molts convenis, s'han de fer molts reglaments, se vol fer un cos de voluntariat, i tot això el que veiem és que encara donar més burocràcia i que donar més complicacions administratives.
El GOP també ha presentat al·legacions i ha advertit que el text presenta carències importants en àmbits com la governança, el turisme o la gestió del territori que poden comprometre la seva eficàcia real. I a tot això, hem parlat amb alguns propietaris de grans finques de la Serra de Tramuntana per saber què opinen de la llei que es tramitarà al Parlament.
Fernando Fortuny, propietari de Comasema a Orient, assegura que per primera vegada el text tindrà en compte els propietaris i els esforços que, diu, han fet per mantenir les finques.
L'únic que ha fet aquesta llei, això és vera, és tenir en compte la propietat privada. Fins ara totes les lleis eren prohibir, i tot eren drets. Les lleis que vins a favor de les bonites.
Fortuny ha valorat també que fins que no vegi materialitzada amb fets la futura llei regulatòria entendrà una visió escèptica.
Almenys també hem pogut opinar el que s'ha pretès aprovar. Quizás molt. Estan tan acostumats que no mos tinguin en compte per res, però els que mantenim les ara són altres.
Canviem de qüestió. La nova ordenança cívica de Vilafranca ja ha entrat en vigor, un test que endureix les sancions contra les actituds vandàliques, que podran arribar fins als 1.000 euros si hi ha risc per a les persones. També volen combatre les pintades i els excrements atacants a la via pública.
Combatre la degradació de l'entorn urbà és l'objectiu principal de l'ordenança cívica aprovada a Vilafranca. Escopir o orinar a la via pública comportarà multes de fins a 300 euros, així com deixar-hi excrements de ca.
I hi ha merdes per parc, per tot això d'aquí.
Els pipis també és obligatori d'una botelleta d'aigua per tirar-la damunt. No vols ningú que ho faci.
Sí, han hecho esa norma para tener más limpieza por los perros y esto que hace que no los recogen. Está muy bien, claro que sí, porque yo cuando lo veo, la verdad es que no me hace gracia.
També el botellot serà sancionat amb multes de fins a 400 euros. L'ordenança ja és vigent i la policia ja pot interposar, per tant, les sancions.
Mentrestant, de Llucmajor, l'Ajuntament continua reforçant les actuacions per combatre els abocaments incontrolats de residus, un problema que afecta tantes zones rústiques com espais públics i apel·la a la responsabilitat ciutadana.
Des del darrer any, des de l'àrea de Medi Ambient, s'han tramitat diferents expedients per infraccions relacionades amb abocaments de residus, restes d'obra, poda o materials en llocs no habilitats en aplicació de la normativa municipal i estatal vigent. En aquest sentit, la policia local de Llucmajor desenvolupa campanyes específiques de detecció d'infractors, tant mitjançant vigilància presencial com amb l'ús de drons. Antonio Cayuela és el regidor de Medi Ambient.
Tenemos identificado varios puntos negros y en los cuales pues periódicamente la policía viene allí y con el dron pues hacemos unos controles cuando consideramos que los horarios, tenemos un poco vigilar la zona e intentar coger a los infractores. También decir que no se trata de una campaña de poner sanciones, sino de concienciar a la gente de buenas prácticas.
Des de l'Ajuntament fan una crida a la ciutadania per emprar els canals i els serveis adequats per a la gestió de residus.
I un darrer apunt, perquè el secretari general de l'agrupació socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Ballori, ha mort als 41 anys com a conseqüència d'una malaltia fulminant.
Ballori, mestre de professor, va ser director insular de turisme del Consell de Mallorca i regidor a l'Ajuntament d'Alcúdia. El PSIP, en un missatge publicat als seus comptes, a les seves xarxes socials, li ha recordat com un home bo i un socialista honest i treballador.
I amb aquesta trista notícia arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 del matí a les notícies culturals.
El disc ha sortit la setmana passada i la gent l'està escoltant molt i diu que li agrada molt, no em pot fer més feliç. I ara en els concerts, doncs, que això, que la gent se les aprengui i a passar-ho bé junts.
I així, feliç, il·lusionat i amb ganes d'airejar les noves cançons i de compartir-les amb el públic, Joan Dausà acaba de llançar disc Immortals després de 5 anys sense publicar i de protagonitzar gires que han fet història, i tot això mentre s'esgoten les entrades per la presentació d'aquest treball a Mallorca previst per dia 17 de juliol a la plaça de Bous d'Alcúdia. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, sí, com dèiem, aquesta cita ja s'han esgotat pràcticament les entrades i assegura als assistents al concert una experiència, podríem dir, marca de la casa.
Que ha passat una estona de felicitat, però també gairebé terapèutica, de riure i de plorar, de buidar i de sentir-se acompanyat. I penso que això ja val molt. L'entrada val diners, però una teràpia a vegades és més cara. I, per tant...
Han passat la clau i amaga't amb mi sota el llençol.
I en aquests temps d'incerteses, de guerres, de pors, Dausà està convençut que la música és un espai de recer des d'on afrontar la incertesa.
Quan acabi la vida, potser nosaltres mirarem enrere i direm, vale, tu has guanyat la guerra, tens molts més diners, però potser nosaltres hem viscut la vida des d'un lloc amb molt més sentit. I des d'aquesta consciència penso que sí que podem canviar les coses.
Canviar les coses, defensar la força de les paraules, de les idees, fer-ho a través de l'art, encara que pugui semblar naïf, i fer-ho a més cada dia amb més gent.
Que cada vegada hi hagi més gent a Mallorca i a les Illes que es vagi connectant amb el projecte, no? Com passa també a Catalunya. I és bonic veure que és així, no? Que qui connecta amb el projecte s'hi queda. És com una família que va sumant, que d'alguna manera ens connecta a tots aquesta veritat emocional de connectar-nos amb la nostra emoció a través de les cançons. I això, doncs, enforteix el vincle i fa que la sensació és que no sigui passatger, que no és una moda passatgera. Això és un projecte que va com agafant força, no?
Mallorca com a objectiu, també com a espai de descans, de vacances i de tast de les noves cançons, camí de la platja a l'estiu.
Jo posant cada dia les cançons de les meves filles al cotxe perquè estaven per fer encara. O sigui, jo ensenyava les cançons, què us sembla, no? Aquesta cosa d'anar escoltant, revisant, això sí, això no, les nenes també et donen pistes de si s'enganxen o no s'enganxen. Ha estat una constant, doncs, revisió de les cançons i del repertori, i això ens ha permès, doncs, arribar a un lloc que ens fa tenir la sensació que aquest disc està més treballat.
Avui l'Albert arriba l'hora, em dona el cava.
I tot i que aquest no sigui l'objectiu, Dausà confia que Immortals acabi deixant també clàssics que passaran a ser himnes generacionals com aquest Jo Mai Mai, perquè el projecte arriba en un moment que mai no havia viscut, després d'una gira històrica.
Just quan van acabar aquests concerts he tingut la sensació d'estar en un pla. És a dir, és com qui arriba a dalt i diu, va, no sé si hi haurà més pujada, però que ara estic com molt tranquil, gaudint del paisatge, relaxat i gaudint doncs, de la possibilitat de fer un nou disc, noves cançons, nova gira, des de la no pressió. Gaudir-ho des de l'experimentar, provar. Mai havíem estat tants dies a l'estudi i mai havíem fet tantes versions de cada cançó.
Recordem, el 17 de juliol, Alcúdia, de moment l'única oportunitat per veure Immortals en directe a les Balears.
I ara que arriba a Sant Jordi, volen parlar de llibres. I ja hi ha data de sortida. L'escriptora i periodista mallorquina Roser Amills publicarà dia 6 de maig la seva cinquena novel·la, El librero de Macondo. Ho fa amb la Fundació José Manuel Lara del grup Planeta. L'obra se centra en la relació entre el jove Gabriel García Márquez i el seu mentor Ramon Viñas, escriptor exiliat a Colòmbia després de la Guerra Civil i figura clau en la seva formació literària.
Amills explica que ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i incorpora també elements de la seva pròpia experiència vital.
Record més d'un segle de cronològicament i viatges per tot arreu, Barcelona, París, Barranquilla, Aracataca, Mèxic. També una curiositat, un dels protagonistes passa per Mallorca uns dies.
I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Des d'avui, els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos poden sol·licitar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. S'obre el període per acollir-s'hi per internat i també el termini per demanar cites presencials per la setmana que ve.
Aquests dies els interessats reuneixen la paperassa necessària i això fa que en alguns consolats, com el del Marroc a Palma, hi hagi un degoteig de persones per obtenir el certificat que demostri que no tenen antecedents penals al seu país d'origen.
Yo aquí 5 años, estoy aquí 5 años sin papeles. Y ahora gracias a Dios y gracias Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias España. Venimos